us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Una tertúlia que comença ara mateix, quan falten poc més de 7 minuts per les 9 del matí. Avui hi ha un clima, tot i ser dilluns, una certa preexcitació en aquesta tertúlia, només atribuïble a una qualitat tèrmica dels croissants d'avui. Senyor Cuyàs, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
El millor dia de la setmana, el dilluns.
Per què?
Això, perquè és el dia que tota la setmana està per davant i és un dia ple d'esperança.
T'haig d'informar que comença una setmana ben estranya.
La del 15, la de la Mare Déu d'agost, de la Cèsia Fosc.
Sí. No la de Santa Maria, com diu molta gent, sinó que s'ha de dir la Mare Déu d'agost. Estem perdent l'oremus, com deia el Salvador Sius, una cosa del llenguatge relacionat amb aquestes qüestions. Efectivament, la poca gent que no té vacances, o que està treballant per aquí, home, un pont de 3 dies o un mini cap de setmana llarg el farà aquest cap de setmana, eh? No...
Segurament.
Sí.
Però no, quin pont, si és divendres.
Bé, nosaltres aquí els oients els avisem que fem programa no normal, sinó que comencem en lloc de les 7 a les 9, però aquí estarem al peu del canó, eh?
El dia 15, el dia de la Mare Déu d'agost.
Sí, direm l'hora molt sovint perquè es noti que estem en directe, que no es pensin que estarem enregistrats, eh? Molt bé, Manel Cuyàs, quedes presentat. No has explicat el factor tèrmic que està provocant aquesta excitació en els tertulians d'avui, eh?
El fet de ser dilluns.
No és aquest. Ara.
Bueno, això ja ho ha dit vostè.
No ho he arribat a dir.
Uns croissants calentons.
Els misteris dels croissants de Catalunya Ràdio. Hi ha dies que són més petits i més grossos i avui han arribat calentons, cosa que ens fa pensar que són acabats de fer. Però no ho podem assegurar. No sé si tens alguna opinió sobre el tema, Sònia Domènech. Bon dia, bona hora.
Estan fantàstics els croissants.
Sí? Sí. Bé, això no fem per fer enveja als nostres oients, eh? Però tenim aquí aquesta petita atenció, el cafetonet que va fumejant, com diria aquell, i una mica de croissants per, diguéssim, animar els estómacs a aquestes altres hores de la matinada dels nostres tertulians. Bé, la Sònia Domènech és periodista i delegada del diari La Raça de Catalunya. Benvinguda. Bon dia. De nou. La Neus Tomàs, què és aquest gest tan estrany?
És que estic saludant una companya teva de Catalunya Ràdio que està aquí fora a la finestra.
Quina? L'Eva Blanc? L'Eva Blanc o l'Eva Comte?
L'Eva Blanc.
Molt bé, doncs queda saludada. Ara ja tothom sap quins companys. Quanta maldat a les 9 del matí,
clar, si em preguntes el nom, doncs jo te'l dic.
La setmana passada, per cert, vas llançar una pedra i vas amagar una mà.
Va, no em diguis això.
Sí, home, amb el tema del sopar de la gent que havia estat sopant de la ràdio a cal bulli. Resulta que era una informació, jo vaig pujar dalt informatius. Bé, posem antecedents als oients perquè si no parlem de temes que llavors potser no s'entenen. Vam estar parlant del famós sopar al Pascal Enri, on van coincidir molts periodistes del Periòdico,
de
La Vanguardia. Quina no va ser la nostra sorpresa quan la Neus Tomàs va dir en aquesta taula que hi havia algú de Catalunya Ràdio, identitat de la, que no va acabar d'identificar per respectar la privacitat d'aquesta persona. Bé, jo vaig pujar molt content a la planta d'informatius, en plan, tinc una primícia, eh? Resulta que ho sabia tothom.
Menys tu.
Menys jo, perquè aquests dies no hi rondo-me gaire. Però havia sigut dit en un consell de redacció, o en alguna reunió, o no sé ben bé on se n'havia estat dit.
Fas tantes hores de programa, que clar, no
era una informació del tot seguda, però seguim sense dir per antena quina persona de Catalunya Ràdio hi havia allà. El dia que vingui el cas, ho explicarem, o si la persona vol fer una passa endavant i identificar-se. Bé, en tot cas, el senyor Enri, per cert, ha aparegut, eh?
Sí.
Que també ja queda una mica...
Home, no l'hem vist, no? L'ha vist la policia, però nosaltres no l'hem vist.
L'hem vist amb un caixer, potser és un doble.
Els Mossos tampoc l'han vist.
Els Mossos tampoc.
Molt bé, ens el guardarem pel final. Si ens queden 5 minutets parlarem del Pascal Enri, perquè si no després escriu un article dient que parlem de temes que són molt tontos i que no val la pena.
Qui escriu això?
Jo vaig llegir en un article, per exemple, del Miquel Roca aquest dissabte a La Vanguardia, crec.
Sí.
El que passa és que
un article prestigiós... que em va estranyar moltíssim.
Sí, perquè,
el trobo indigne, bueno, trobo molt... No, impropi, indigne no. Impropi d'en Miquel Roca.
Bé, deixa'm... Perdó, digues.
Sí, que vull dir que no, escolta'm, doncs un senyor, hi ha hagut una denúncia, no? Aquest senyor s'ha parlant del Pascal.
Pell fina, Cuyàs.
Que no és veritat.
Sí,
hi ha hagut una denúncia i, per tant, és un fet de notícia. Llavors, hi ha tot un envoltori, que és això de la gastronomia i tot això, que ho fa interessant, i llavors, esclar, això s'infla. Llavors, no sé, abroncar la gent perquè n'hem fet un gra massa i perquè en parlem massa...
Me serveix pel que serveix, però a l'edició digital del meu diari, cada dia estava entre les 10 més llegides, però a més, allò, la primera i la segona més llegida cada dia.
No, però bé, és que d'això es queixava en Roca, d'això es queixava, de que la gent, però és que la gent és lliure de fer-ho, o que si això hi ha trobat un centre d'interès, doncs és un centre d'interès.
Aquesta veu que va dient clar, que no l'hem acabat de presentar.
Clar.
Torna a dir clar, que se senti bé la veu.
Clar.
Molt bé. És en David Carabent, músic, que també l'incorporem a la conversa.
Bon dia.
Bon dia, benvingut.
Jo voldria dir alguna cosa dels croissants.
Caram,
a mi no, és que no m'animen perquè porten aquesta capa
que no sé ben bé mai què és, em van dir que és clara d'ou.
És una barreja de clara d'ou i trobo de sucre,
enganxós.
No?
A veure, però això és el típic del croissant.
Però si no, del croissant d'aquí jo sóc una mica francesat. Amb els
li posen
i a
mantega.
Mi m'agraden els de mantega i sense sí. capa d'aquesta.
Però jo que també sóc francesat, al croissant francès li passen el mateix pinzell, el que sigui, però amb mantega desfeta. Li dona aquest acabat. I a part que està tot ell fet amb mantega, de manera que té aquell gust per mantega bona, eh? Bé, estàvem parlant d'això de l'article de Miquel Roca que ha sortit tangencialment. Aquell mateix dia, el seu diari, el del Miquel Roca, el senyor Roca,
per La Vanguardia.
Sí, també publicava una pàgina sencera explicant com havia acabat aquesta qüestió. Sí. I avui mateix, un dels vicedirectors, no sé com es diu, l'Alfredo Avian, en torna a parlar.
Sí, sí, per això però mateix. No sé, és que, escolta'm, la gent és lliure de trobar interessant un cas o un altre. Que és l'estiu, jo suposo que a l'hivern també hauria passat. Jo desapareix una persona, els Mossos d'Esquadra la busquen, ha desaparegut a més a Catalunya, és curiós tot l'entorn, aquest torner, és curiós tots els misteris que hi han associats, fins i tot de que un grup de periodistes de diaris diferents
estiguin no
a la
misteri,
mateixa taula.
Aquí no hi ha misteri.
Hi ha amistat.
Vale, doncs hi ha amistat. No, doncs l'amistat aquesta, de l'endogàmia dels periodistes. Bueno, o sigui, penso que la gent és lliure de trobar-ho interessant, però bueno, ja està.
Bé, ja que hem obert el tema, si algú vol afegir alguna cosa, ja tenim el senyor Enric a casa i ben endreçat, en un principi, no l'hem vist, hem sentit parlar al seu tiet a través del periòdic, crec, oi?
Sí. A més, aquest senyor ens ha costat molts diners, eh?
I es confirma que era missatger, que treballava de missatger.
Això jo crec que segueix sent un misteri.
L'última batuda ens va costar 3.000 euros de buscar, que a mi m'agradaria saber.
No només això, sinó una, perdó que t'hagi tallat, Sònia, una investigació interna dins els Mossos per veure què ha passat exactament, atès que la comunicació de l'Interpol va arribar un dimarts i fins dijous, entre un funcionari mig malalt i alguna cosa que és justament el que es tracta de clarificar, doncs aquesta informació no va arribar als Mossos i el dijous estaven fent una batuda per allà a la Cala
Montjoi.
Bueno,
però estan preocupant, no?, que no arribi el fax de la Interpol a mans de qui hagi d'arribar. Sí, algo falla a l'oficina dels Mossos.
Sí, formalment és que el delegat, entre cometes, dels Mossos, l'interlocutor amb la Interpol, el dia que es va enviar el fax estava malalt, l'endemà sembla que no va anar a treballar tampoc i es va perdre el fax, va quedar damunt d'alguna taula mentre els Mossos el buscaven per la Cala Montjoi. Sí, tot plegat és una mica de desgavell.
Bé, doncs això és el que fa interessant aquest cas, no? No, que no ens culpin a nosaltres de que...
Però que si algun dia algun dels teus no envia un article d'opinió, no surt un tros blanc a la pàgina del diari, sinó que algú s'amoïna i apareix l'article en qüestió.
Perdoni, no l'he entès.
Sí.
Ah, esclar.
Si un col·laborador teu t'ha d'enviar, o del teu, Sònia, t'ha d'enviar una pàgina, un article sobre no sé què, i no arriba aquell fax, oi que no sortirà un forat blanc allà al diari,
no
com es feia quan hi havia censura, sinó que alguna cosa sortirà. Bé, doncs això és el que s'està investigant a l'interior.
Molt bé.
Jocs Olímpics. Qui va veure la cerimònia dels aquí presents?
Jo vaig veure més de la meitat, no sencera.
Caram, i com és que t'has aïllat de...
Perquè he tingut bolos el cap de setmana, he estat durant mig de vacances, per tant tampoc he accedit a gaires aparells de televisió, però vaja, seria de les úniques coses que no he vist del Zhang Yimou, que és el director de la cerimònia. És un cineasta xinès que segueixo des de fa molts anys.
Caram, veus?
Es va fer famós internacionalment perquè va guanyar a Berlín amb una pel·lícula que es deia Sorgo Rojo, sempre. I des d'aleshores més o menys l'he anat seguint fins a l'última etapa, que s'ha fet una mica d'aquest cineasta superèpic i espectacular, una mica Cecil B. DeMille a la xinesa. I per això l'han acabat, m'imagino, per això l'han acabat seleccionant per dirigir aquesta gala, no? Que es veu que és superespectacular i que, bueno, que compleix una mica amb tot, que em dóna la impressió, perquè ja et dic, existeixo, que no l'he vist, però que compleix una mica amb tots els tòpics que s'atribueixen a la idea d'espectacle oriental, no? Aquesta de la precisió màxima i l'espectacularitat, i convertir l'ésser humà en una formigueta.
Els que vam veure?
Sí, tens raó, a mi em va semblar molt espectacular, però personalment poc emocionant, i fins i tot a mi em va fer una mica de por, aquesta imatge tan marcial. El que deies tu, no? El veure l'ésser humà tan insignificant, més enllà de la nena, no?, que es va posar a cantar, que em va semblar el toc més humà de la cerimònia, a mi em va espantar una mica, tot i que formalment era perfecta i realment molt, molt espectacular, però a mi em feia una mica de por,
Hi havia molta tecnologia també sobre l'escenari. O sigui, es veien, bueno, a part de que havien estat més de 3 anys assajant, els que tocaven els tambors aquells, que era un moment com molt contundent, també hi havia molta tecnologia, i això, no sé, et donava a pensar que si sempre havies vist a Xina com allò s'estan despertant, és el dragó que algun dia despertarà, dius, no, no, ja han despertat. És el que més em vaig quedar jo de la cerimònia.
O sigui, el missatge ha arribat, d'alguna manera, sí, el missatge que es pretenia.
Totalment.
Jo els vaig veure, i quan vaig veure aquella nena que parla la Neus, jo vaig estar segur que va sortir al començament de tot, aquella nena vestida de vermell, i vaig pensar, aquesta nena ara dirà que se suspenen els jocs. Sí, que no, que se'n vagi tothom. Sí, sí, que se'n vagi tothom a casa, perquè, clar, com que ens han criticat tant i la gent ho troba tot tan malament, perquè aquests jocs de Pequín es veu que tothom ho troba fatal, perquè Pequín és la Xina és una dictadura, tot està molt mal fet, tot és marcial, tot fa por, com diu la Neus. Per tant, escolteu, nois, davant les crítiques dels tertulians de Catalunya i dels columnistes de Catalunya i d'Europa en general i tot això, més val que ho deixem córrer, ja dic, tothom cap a casa seva, però no, vaig veure que es posava a cantar i que continuava.
I el Marc ja ha criticat els tertulians i opinadors de Catalunya
sobre la veritat. A veure, és que...
La volta a l'argument.
Perdoni?
Que no hem aconseguit donar-li la
volta.
Però
tu quan vas veure els militars desfilant amb la soldada...
Els militars de tot el món fan uns passos i fan uns desfiles, sigui a Espanya, sigui a França...
No, si jo no qüestiono que els militars desfilin, el que no sé si han de desfilar en una cerimònia olímpica.
Jo el que dic és que, a veure, a mi el que em fa l'efecte amb tota aquesta crítica a la Xina, que és una dictadura.
No, però això no és crítica a la Xina, és la cerimònia.
No, sí, ho sé, no. Però abans de la cerimònia hi havia subjacent tota la crítica a la Xina, que, escolta'm, a veure... Aquesta Europa que dona tantes lliçons a tothom, que som uns vells rondinaires, que anem tothom, no ens agrada res, no ens agrada la Xina, no ens agrada els Estats Units, no ens agrada res. No? No ens agrada res. Aquesta Europa, fa 200 anys, hi havia el despotisme il·lustrat, eh?
Sí.
200 anys. Ah, bueno, vull dir que... Oh, és que tothom ha de seguir el model europeu. Bueno, doncs hi ha gent que té unes altres que... A veure, no, amb això no estic abonant que la Xina vagi en contra dels drets humans, ni que tingui presons, ni que no hi hagi llibertat d'expressió. No estic defensant això. El que passa és que jo crec que aquesta visió que Europa té del món, de que tot va malament menys nosaltres, que tampoc, però nosaltres també anem malament quan votem per nosaltres també votem en contra. O sigui, jo em pregunto a Europa què li agrada, al final, no? Què ens agrada?
Caram.
Sí, esclar, no ens agrada res, no ens agrada res. I vindran els xinos, que almenys tenen entusiasme, com estan demostrant ara, i que tenen un... i que estan creixent, això que deies tu, del tigre.
No, ja estan aquí.
Doncs ja està, ja són aquí. No, sí, però ara són aquí de moment en restaurants.
No, i al port de Barcelona, per exemple.
Ah, doncs ja està, doncs vindran els xinos i ens diran, escolteu, nois, deixeu de rondinar ja d'una vegada que venim nosaltres, ja ens hi posem nosaltres a portar l'entusiasme.
Pregunta'ls ja als empresaris si han arribat o no han arribat els
xinos. Sí, home, ja ho sé que han arribat els xinos. Això mateix.
De totes maneres, farem d'opinador d'aquests que no t'agraden. Això de veure militars desfilant en una cerimònia inaugural, segurament el 36 devia passar, però més recentment no ha passat. Refereixo als de Berlín, eh?
Bueno, però escolta una cosa.
Vaja, que als Jocs Olímpics de Barcelona vaig veure Castellers...
A mi tampoc no sé si m'agrada veure militars.
Van intervenir, crec, dos cops. Jo n'he vist tota la cerimònia. Una hissant la bandera de la Xina i l'altra hissant la bandera olímpica.
Sí, i doncs amb ells potser els agrada. És que jo potser no m'ho fan per mi, ho fan per ells. A veure, repeteixo, jo no estic relativitzant ni estic dient no, cada un té la seva cultura i per tant no ens hi hem de ficar. No, jo sí que penso que ens hi hem de ficar i hem d'intervenir i hem de criticar quan sigui criticable. El que passa és que, clar, aquesta crítica total a la Xina, una Xina que ha fet un avanç espectacular en qüestió econòmica, en qüestió de llibertats també, no? No, és que nosaltres volem que... Escolta, si la majoria de la gent que critica la Xina eren maoistes fins a 4 dies.
El que passa és que si la Xina vol fer uns Jocs Olímpics, sí, saben que es miraran sota una lupa i que si però van els periodistes i no els hi deixen ni entrar ni siquiera a internet, pues lo normal és que hi hagi crítiques.
No defenso,
i les,
ja
han de, les han de respectar, perquè si no s'haurien obert al món.
Exacte, i a més és un dels propòsits dels Jocs Olímpics o d'acceptar ser candidat a viure'ls és precisament entrar en debat en tot el món, no? Que es jutgi el teu avenç, que es jutgi tota una sèrie de circumstàncies que, de les que també vam ser, m'imagino, víctimes o protagonistes amb els Jocs Olímpics de Barcelona, no? O sigui que
víctimes,
Xina ha d'acceptar, entén-me, vull dir, dels possibles crítiques que recaiguessin sobre nosaltres per haver fet malament algunes coses o per haver fet bé algunes altres, no? I doncs Xina ha d'acceptar, Beijing ha d'acceptar també això, no? Però jo estic bastant d'acord amb tu amb aquesta idea de que de que Europa no li agrada res.
No, no li agrada res. Mm-hmm. No li agrada res. I a més parlem de la Xina com si parléssim d'Andorra. Haurien de fer això, haurien de fer allò, haurien de fer. Són mil, no sé quants milions d'habitants que és, escolti'm, doncs jo suposo que és un artefacte molt complex de governar i de canviar.
I amb aquest mateix paternalisme que parlem dels restaurants xinesos d'aquí. És a dir, que la idea que tenim de Xina molt probablement sigui només la dels restauradors xinesos que hi ha aquí, que tinc entès, perquè vaig sopar una vegada amb un que havia estat, un empresari que havia s'havia relacionat molt amb Xina, que es veu que el 90% dels xinesos dels restaurants d'aquí provenen de la mateixa regió.
Sí, això ens va explicar petitíssima, el responsable justament de les associacions d'empresaris, el vam tenir aquí dijous passat, i efectivament, venen a més d'una mateixa ciutat que té, no sé si 650.000 habitants, i d'aquests 30 o 40 o 50.000 són aquí a Catalunya.
I saps que...
Perquè s'ho diuen entre ells.
I ja que tu dius això de que tu parlaves un dia amb una d'aquestes xines, jo parlava també amb una. En realitat no hi parlava jo, sinó que parlava amb una altra persona, i va dir la definició de catalans. No hi ha ningú de Catalunya, no hi ha ningú, i treballeu poquíssim.
Caram.
O sigui, és clar, si no observa aquests carrers que estem observant ara des d'aquest carrer, i clar, no hi ha ningú. O sigui, per què feu tants carrers si no sou? I l'altra cosa és, no treballeu gent.
Doncs saps que vol dir això?
Que ells treballen molt.
Molt bé, efectivament és així, almenys en comparació segurament als catalans. Si permeteu, canviem ara totalment de qüestió. Quan passen 9 minuts de les 9 del matí, abordem la qüestió del finançament, però no l'abordem directament amb els nostres tertulians, sinó que tenim ocasió de saludar ara mateix el conseller d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Senyor Toni Castells, bon dia, bona hora, benvingut.
Bon dia, com estem? Com va tot?
Bé, ja veu que estem aquí comentant si els catalans treballen més que els xinesos o treballen menys que els xinesos. No sé si teniu ocasió vostè de sentir-ho, però...
Sí, bueno, acabo d'escoltar que ho estaven comentant, sí.
Molt bé.
En quant a hores a l'any en treballen menys.
Per cert, a hores a l'any en treballen menys.
Però són més productius.
Ja ho has sentit.
Produïm més per cada hora treballada que cada xinès, no?
Molt bé. Tot això venia Tom, conseller, de la cerimònia dels Jocs. No sé si va tenir ocasió de vostè de veure-la, o tenint el que li havia de venir l'endemà a la conselleria, doncs estava més enfinat amb altres qüestions.
No, vaig intentar seguir-ho. No vaig seguir tot perquè va ser molt llarga, a més, però bé, vaig tenir ocasió de seguir-me un bon tros i després ho he vist amb algun resum. I realment sembla que va ser molt impressionant, no? Uh-huh. Cerimònia de molta categoria.
Bé, també podríem fer un enllaç fàcil. Va ser força impressionant veure que efectivament dissabte els tres partits que conformen i donen suport al govern, més el principal partit de l'oposició, que és Convergència i Unió, van transmetre una certa imatge d'unitat, encara que potser n'hi haguessin representants de primera fila, de primera línia dels seus partits, arran de la fi en el termini de la negociació del finançament. Després de veure el pronunciament, el comunicat que es va fer dissabte a la Conselleria de Finances, quin és el procés en aquesta negociació amb el govern central?
Bé, comunicat com a tal no n'hi va haver, el que va haver-hi va ser això que diu vostè, no, reunió. És el que estava previst. Jo també m'ha sorprès que alguna informació, no de vostès, necessàriament, però alguna informació, deia, no, això no té massa importància perquè no hi ha els principals líders, no, o el principal líder de cada partit. Tampoc no es va preveure en cap moment, va passar el que estava previst. Va haver-hi una reunió, efectivament, primer dels membres del govern i després amb els membres d'una delegació de Convergència i Unió. Primer, per constatar que s'havia produït un fet d'una certa gravetat, no? Que és que estava incomplint l'Estatut amb un tema important com és el del finançament, i per assenyalar que no es pot relativitzar ni prendre's amb lleugeresa l'incompliment d'un termini legal. No? Després, i naturalment per sobretot per lamentar i per... I per posar sobre la taula, no?, la falta de voluntat política que ha existit per part del govern de l'Estat per complir aquest termini, que és la raó per la qual no hem pogut complir. No? Les coses són així de senzilles. No? Segon, la voluntat de seguir treballant i de fer-ho amb tota la nostra força, tota la determinació, per aconseguir el model de finançament que necessitem i per aconseguir-lo per l'any que ve, per l'any 2009, i ho farem fins a l'últim moment en què això sigui possible. Naturalment, treballar per tenir un bon model vol dir també, vol dir voluntat de treballar, voluntat de no aixecar-se de la taula i tirar i trencar les cartes, però també voluntat de tenir un bon acord, és a dir, que nosaltres treballem per un bon acord, i si no hi ha un bon acord, no hi haurà acord. I tercer, la importància de mantenir la unitat. La unitat és fonamental, la unitat de les forces polítiques, del govern i de l'oposició, en un tema que és un tema de país, i la unitat de tot el país, perquè estem parlant d'una qüestió en la qual, escolti'm, més que és tot el país que la reclama i que ens reclama que anem junts, no? Les dues coses.
En aquesta línia, conseller, de mantenir la humanitat, avui vostè té dues reunions amb els responsables de Ciutadans i també del Partit Popular a Catalunya. Sí. Si li sembla, repesquem unes declaracions de la presidenta del Partit Popular a Catalunya, la senyora Alícia Sánchez Camacho, fetes a aquesta mateixa casa aquest cap de setmana, on mostra la seva disposició amb la que assisteix a aquesta reunió.
Uh-huh. En primer lloc, que hem de revisar el model de finançament, que s'ha de canviar. En segon lloc, que necessitem molts més diners, molts més recursos. En tercer lloc, que creiem que l'indicador més important, l'indicador de referència per a aquesta revisió del model de finançament, ha de ser el de la població real.
Bé, jo entenc d'aquestes paraules que el Partit Popular està en la postura de la Generalitat.
Bé, jo crec que per això ens hem volgut, per això hem volgut reunir amb ells, no? I perquè, miri, amb el Partit Popular ens separa una cosa que és molt important, que és la nostra posició davant de l'Estatut. Això és evident. Ara, separant-nos aquesta qüestió, en canvi, jo els invito a coincidir amb els continguts bàsics del model de finançament. Ells hi poden arribar per un camí, nosaltres hi arribem per un altre. Ells hi arriben només pel camí de constatar que l'actual no funciona. Nosaltres hi arribem per dos camins. El de constatar que l'actual no funciona, que és injust per Catalunya, però també pel camí de que l'Estatut diu l'hem de tenir. No? I ens dona, a més, jo crec que ens dona una gran força per tenir-lo. Bé, ells aquesta segona part no la volen considerar, estan en contra de l'Estatut, en canvi poden coincidir plenament amb la primera, i això és el que els convido jo. Disculpeu, més enllà de que vosaltres estigueu d'acord amb l'Estatut, és a dir, que invoqueu l'Estatut per canviar el finançament, hi ha raons objectives, de pes, de contingut, de quin és el model que ens convé, que hem de compartir, i això és el que vull parlar amb ells. No? Les paraules del senyor Sánchez Camacho demostren que hi ha motius per fer-ho, perquè realment, doncs, escolti'm, ells són representants també d'una part del país, i aquesta part del país també sap que necessitem un bon model de finançament i que l'actual no ho és.
Al marge de la coincidència amb que calen més calés, que és bàsicament el que diu la senyora Sánchez Camacho, intentarà vostè arrossegar-la cap a alguna posició, anava a dir jo, frontista, en alguna coincidència, en alguna fotografia, en alguna mena d'actitud comuna?
Bueno, ell ha dit que ens cal de les dues coses, que cal canviar el model i que calen més diners. I sobre les dues coses podem estar d'acord, no? I fins i tot sobre els continguts del canvi de model, no? No, frontista, miri, jo la paraula, com que vostè sap que nosaltres hem de mantenir les nostres posicions amb una gran fermesa, i em sembla que està clar que ho estem fent, però també mirant de no caure mai amb l'exabrupte o allò que es pot entendre com a provocació, no? I de vegades el frontisme té un component, no? Dona una impressió de que és contra algú el frontisme. I nosaltres no anem contra ningú, nosaltres anem a favor del que convé al país i als ciutadans de Catalunya. Frontisme, no ho sé, unitat, per suposat que sí. A participar de la unitat del país en un tema com aquest, naturalment que els voldria convidar. Jo crec que, a més, hi ha tots els motius perquè ells acceptin fer-ho.
Conseller, quin grau de tensió està causant aquesta negociació i aquest estiria fluixa en les relacions amb el govern central i amb el PSOE en concret? Teníem unes paraules de la vicepresidenta de la Vega justament aquest cap de setmana, parlant del president Montilla i dient que havia caigut en un excés verbal, cosa que no és habitual a priori del president de la Generalitat.
No és habitual ni va caure aquesta vegada, no?
Però això ho diu una vicepresidenta del govern.
Vostè em pregunta una cosa que és una pregunta retòrica, no? perquè només cal veure o no la reacció. Ja ho veu, no? A mi no deixa... No hauria de sorprendre, perquè succeïa sempre, però no deixa de sorprendre de quina manera el govern central i les forces polítiques d'àmbit estatal, quan es tracta de temes de Catalunya, ells juguen amb totes les cartes des del primer moment, fan servir l'artilleria pesada, no se n'estan d'utilitzar els adjectius més contundents, les desqualificacions més fortes. Nosaltres, en canvi, ja li he dit, no hem de caure amb l'exabrupte, amb la provocació, jo dic que no ho haig de fer, per tant, miraré de no fer-ho ara, no? Però ells no tenen inconvenient, no? Perquè aquesta mateixa senyora que criticava el president, que si el votés una contenció modèlica, no? Les seves expressions, no exenta de fermesa, evidentment. Si alguna cosa té és això, acusar-lo d'excessos verbals, quan ella acabava de dir unes hores abans, jo la vaig escoltar, anant cap a la reunió, la vaig escoltar, la reunió del dissabte, que demanava lleialtat i voluntat política, imagini's. El qual és una manera de dir que hi ha deslleialtat i falta de voluntat política per part nostra. No? O sigui que m'estalvio de comentar-ho, escolti'm.
S'estalvia de comentar-ho, però que a mi em resulta sorprenent sentir aquestes paraules de la vicepresidenta del govern.
Una mica, no? Una mica, cadascú hauria d'aplicar-se a si mateix les receptes que recomanen els altres. Jo crec que això estaria bé que ho fes el govern central en aquesta matèria. I només cal anar repassant les declaracions d'uns i dels altres des del darrer mes per veure on estan els excessos verbals.
I una altra pregunta
que... maximalistes, algunes per minimalistes, evidentment.
Hi ha una altra pregunta que fa dies que estem arrossegant amb aquesta qüestió, conseller, que és el gran misteri, la pregunta del milió de dòlars, que és fins on aguantarà en aquest tour de force el PSC? Hi ha la percepció, des d'alguns actors, que diuen no, és que estan fent una mica de comèdia, però a l'hora, la veritat, doncs, diguéssim, si em permet el col·loquialisme, s'abaixaran els pantalons. Fins a quin grau està disposat a mantenir una actitud ferma en la defensa del nou sistema de finançament al PSC?
Aquest país té una tendència de vegades a especular i no mirar els fets. Està aguantant el PSC, està fent el que ha de fer, o està fent el seu, està fent el president de la Generalitat. Estem parlant no del PSC, estem parlant del govern de Catalunya. I les responsabilitats que tenim són, són respecte a la institució, que vol dir respecte al país. I el que hem de fer és mirar els fets. I si algú vol especular, que especuli, però, home, que l'especulació no li amagui els fets ni la realitat. El president està fent el que ha de fer, el govern està fent el que ha de fer, estem mantenint les actituds que hem de mantenir en defensa del país, amb voluntat de negociar i d'arribar a acords, evidentment, però també amb fermesa, escolti, les especulacions s'obren. Quan els fets no responguin el que s'ha de fer, aleshores és el moment de dir, veus, no van respondre, però mentre estiguin responent, jo agrairia que es fes el contrari, que es digués, miri, escolti'm, el president i el govern estan fent el que han de fer. No més, tampoc no es tracta de dir, oh, felicitats, una medalla, perquè estan fent el que han de fer. No, quan no fa el que ha de fer, doncs, escolti, està complint, simplement. Però com que estem aquí per complir, val la pena que ho constatem.
Una última qüestió, conseller, ja per acabar. Llegir avui al diari El Periódico que el president Montilla ha convocat una reunió de tots els diputats i també senadors a Madrid a principis de setembre. És una reunió que es fa habitualment a l'inici del curs, però que en aquesta ocasió li volen donar una certa rellevància de cara a coordinar estratègia del que s'ha de fer a Madrid, segons com vagin les coses, i en la que vostè també jugarà un paper, és així?
Escolti'm, és evident que ara estem parlant ja d'àmbit socialista, no d'àmbit de Generalitat, perquè estem dient el president Montilla, en aquest cas, com a primer secretari del PSC, que ho farà, no? És lògic. Escolti, l'acció política del PSC i l'acció política del govern, en aquest cas, no? L'acció política de Catalunya juga en molts fronts. Evidentment, el més important és el govern de la Generalitat, i per això és molt important que fem el que estem fent i de la manera que ho estem fent. Però un dels fons importants on es juguen el futur del que podem fer en aquest país és el Congrés dels Diputats i el Senat. De manera que és lògic que calgui coordinar actuacions en bé del país. No? Jo sempre he parlat de la necessitat de tenir veu pròpia. Tenir veu pròpia vol dir això. Vol dir que els nostres diputats i senadors sempre actuïn en favor dels interessos del país, que ho facin en estreta coordinació amb el que fem des del govern de Catalunya i que les decisions es prenguin aquí. D'això es tracta. Recordi que el president Montilla en l'últim congrés del PSC va dir aquelles paraules davant del senyor Zapatero, a més. No? A mi, senyor Zapatero, vostè li tenim un gran apreci, però encara ens estimem més a Catalunya. No? Doncs això es tracta, de demostrar-ho, i és el que fem cada dia i a cada moment.
Molt bé, doncs ens seguirem ben pendents. Senyor Antoni Castells, conseller d'Economia de la Generalitat, molta sort en aquesta llarga negociació que li espera, i encert també en aquesta negociació.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Adéu-siau, molt bon dia.
Adéu, passi bé.
Els nostres tertulians ho estaven escoltant amb molt d'interès i tenen ganes de comentar diverses coses del que ha dit el conseller, però hi ha l'obligació publicitària, nosaltres també hem de buscar el nostre finançament. Fem una petita pausa, ara mateix que passen 5 minuts d'un quart de 10, i ara mateix hi tornem.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Lidar Fortuny amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys. Vichy Catalana es preocupa per la teva salut i investiga el metabolisme del colesterol. Vichy Catalana, salut.
Ets àgil? Estàs en forma? Si el teu somni és ser artista, la teva oportunitat es diu Circus. Presenta't al càsting del nou programa de 4 avui a l'hotel NH Constanza, carrer 10 i Mata 69 de Barcelona, i aconsegueix l'encara més difícil. Informa-te'n a 4.com/participa. Practica 4.
Tens dret al cine els últims diumenges de mes. Tens dret a comprar-te aquell vestit vermell sense mirar si ja has cobrat. Tens dret a posar gasolina després del dia 20. Tens dret a això i a molt més, perquè amb el servei nòmina de Caixa Sabadell un altre final de mes és possible. Domicilia la teva nòmina. Sortegem 4.000 euros mensuals. Caixa Sabadell. Fem-ho.
Potser no penses en dur-te a casa un frigorífic, però si a Hipercor tens l'ofertassa d'un frigorífic Samsung No Frost electrònic de classificació energètica A per 339 euros, n'hi ha per pensar-s'ho, oi?
A tu lado, la vida me sienta mejor.
Perquè m'ho posen fàcil, Hipercor. I per millor. Diferente.
Aquest estiu, facis el que facis, Catalunya Ràdio.
Per arribar a 2:15 del matí, som al Matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Estem conversant en el nostre temps de tertúlia amb la Neus Tomàs, en David Caravent, en Manel Cuyàs i la Sònia Domènech. Bé, dic que estan conversant, però ara han estat més aviat escoltant molt atentament el que deia el conseller de Finances, el conseller d'Economia de la Generalitat. No sé per què em surt això de Finances. Perquè...
també ho és.
Finançament.
Sí, sí, però economia abans era només de Finances i ara és Economia i Finances.
Perquè parlem de Finances.
Com van canviar és com allò d'ensenyament i educació, salut i sanitat. Va una mica en aquesta línia. Vinga, qui comença? La Neus, que et veig molt disposada.
Ah, no, a mi, jo crec que és simptomàtic de l'entrevista el fet de que el conseller Castells hi hagi un moment quan tu li has preguntat per la reacció de la vicepresidenta del govern que digui aquesta senyora, no? És el to, no? Es serveix una mica com a termòmetre de com estan les relacions, jo crec, entre els dos governs i també entre el PSC i el PSOE, no? Per tant, jo crec que el conseller Castells ja està fent bé la seva feina. El dissabte, jo coincideixo una mica en que sí que va ser una exhibició del front català, encara que ell no en vulgui parlar així, però continguda, perquè suposo que tampoc interessa escalfar més els ànims del compte. Per tant, va ser una foto important, però una foto, i després ja veurem com acaba. I després, amb el tema del PP, jo sí que volia matitzar una cosa. És a dir, en el cas de l'Alicia Sánchez Camacho o el PP català, uh-huh, és difícil dir que no vols més diners per Catalunya, perquè és difícil d'explicar que no diguis que vols més diners. I el fet d'aplicar o de defensar que s'apliqui el criteri poblacional, també és difícil dir que no. De fet, és de les poques coses que Catalunya i Andalusia estan d'acord en què s'ha d'aplicar aquest criteri, perquè, de fet, estem en un model del 99, ha crescut un 9% la població, i els que diuen que no al criteri poblacional són tot comunitats socialistes. Per tant, no hi per res el PP català dient això. Però, clar, té cua de palla, perquè mentre tu mantinguis el recurs a l'Estatut, doncs dir que vols més diners i que es tingui en compte la població és bastant fàcil. I jo crec que no anirà més enllà, i a més ja va bé, perquè de pas desgastes també el Zapatero, que és l'objectiu final del PP aquí i a tot arreu, no? Per tant, jo, felicitats perquè s'assumi a la iniciativa de demanar més diners. Jo crec que el contrari seria difícil de defensar. Aplicar aquest criteri és de lògica, els que no ho volen són comunitats socialistes, per tant no hi per res, però clar, al fons, jo crec que no es pot dir que el PP s'assuma al front català perquè Convergència i Unió i el tripartit demanen unes coses que el PP no pot demanar, entre altres coses perquè les ha recorregut davant del Constitucional.
Jo crec que el PP de Catalunya sí que ha fet un pas endavant, perquè, o sigui, abans el missatge sempre era el mateix que Madrid, i ara, tant amb això com amb lo del manifiesto por la lengua i tal, Alicia ha marcat una posició que ben bé no té per què ser la de Madrid. Ella està dient que Catalunya necessita més diners i que està disposada a parlar-ne i a sumar-se al front sempre i quan, o sigui, estigui al marge de l'Estatut.
És que el PP espanyol tampoc ha dit que Catalunya no necessiti més diners.
Bueno, el senyor González Pons ahir va dir que és que no li semblava bé que Catalunya demanés més diners i tal, i que s'havia de ser solidari amb totes les comunitats.
Sí, però
pot ser que xoquin.
Sí, però, per exemple, l'Alicia Sánchez Camacho el que diu és s'ha de tenir un model que permeti ser solidari amb totes les comunitats, que ningú hi surti perdent i que Catalunya hi guanyi més diners, no? Sí, és que aquí és el problema. Com Catalunya hi guanya sense que ningú hi perdi? Catalunya o València o Balears?
Però, escolta,
jo tinc la solució, eh?
Sí, a veure.
Que no hi perdi. Sí, home, és que fa dies que hi penso,
era,
en això.
Era.
No, és que molt
simple. Tothom debatent i tu tenies la solució. No,
sí, és que el debat s'està plantejant en com pot donar-se més diners a Catalunya si el perden d'altres comunitats. Doncs no retirant-los de les altres comunitats, retirant-los de l'Estat, per exemple.
Ah, no, clar.
Bueno, és molt simple, això.
Però si no n'hi ha...
O si no, retirant de les altres comunitats.
Sí, aprimant.
Però, tu has generat expectativa amb aquest anunci de solució.
Perdoneu que sigui insistent, perquè això ja ho he dit en dos o tres programes aquí mateix, no? A veure, aquí no es tracta de negociar res. La negociació ja es va fer. O sigui, hi ha una negociació, que és la de l'Estatut, que es van negociar.
Sí, però l'Estatut t'aplica, diu uns principis.
No, principis no. Alguns principis generals i uns altres de molt concrets, Neus. I uns altres de molt concrets, sobre els tants percents i la població i tot això.
Sí.
I, per tant, aquí no s'ha de negociar gairebé res. I que no vinguin a dir no. Escolti'm, i aquest Estatut, que ja està negociat i que estableix quin és el finançament de Catalunya, que d'aquí hi ha la mare dels ous, és un Estatut que va votar el senyor Solbes, per exemple. I la senyora aquesta... que aquesta senyora, que diuen Castells, molt ben dit, i senyora Neus, aquesta senyora, que des d'Haití, no sé on està...
Haití.
Agafa el telèfon i es creu facultada per abroncar en el president de la Generalitat, que és el que va fer. Què vol dir broncar el president de la Generalitat? Una senyora subalterna, perdona, subalterna, per molta vicepresidenta del govern que sigui. Si ella és vicepresidenta del govern d'Espanya, en Montilla és el president del govern de Catalunya. I és el president de Catalunya. I el president de Catalunya, si es digui Montilla, es digui Pujol, es digui Maragall, es digui Tarradellas, es digui Macià o es digui Companys, no se la bronca. Això ja va començar. Perquè aquí no hi ha una qüestió de supeditacions ni res. Aquí no se bronca ningú. Ni ell, ni ella, cap aquí, ni cap allà. I a més, repetim, els que estan incomplint la llei, una llei votada per ells, que expirava el dia 9, són ells. I la senyora Fernández de la Vega encara té, perdoneu, la sans façon, ho direm en francès, la sans façon de dir que, no, que ara, com que ja ha passat la data límit, ara ja es pot negociar, a més, amb més llibertat i amb més tranquil·litat. Imagina't, o sigui, la tergiversació dels conceptes. Doncs no, senyora.
I en el seu cas també és delicte perquè és jurista.
Perquè és jurista.
Per tant, que una jurista et digui que no passa res per incomplir la llei...
No passa res per incomplir una llei.
El que seria de veure fins a quan aguantarà el PSC, sí, el tirón.
Bueno, però aquí...
Perquè de moment aguanta, sí, però sí. Fins on aguantaran.
Bueno, és el que diuen Castells. Si ja el veurem, doncs, escolta'm, de moment no especulem. És més, és més...
No vol dir,
més,
senyor Cuyàs, que acabaran votant en contra dels pressupostos al
no, però,
PSC?
No, però, a veure, no ho sé. Jo crec que no. Jo crec que no, si m'ho fas dir. Ara, no ho sé, però és que ni tan sols sé si aquesta és la mesura de pressió més correcta. Potser és una altra, no sé, ja ens l'explicaran. Però jo penso, és més, jo penso que com més ens els creiem, menys escèptics siguem amb el nostre govern, més els forcem a arribar fins al final. Clar, si anem dient, no, és que no aguantaran, no, és que no aguantaran, al final tindran l'excusa de dir, bueno, com que ja tothom diu que no aguantarem, doncs no aguantem.
No,
doncs no, senyor,
és que han d'arribar fins al final.
No, perquè
fins
al final.
Si no, quan hi hagi eleccions els hi passarà factura.
Naturalment.
Claríssimament.
No, jo l'únic és que estic bastant d'acord amb el Manel, amb aquesta idea de que però una de les principals ofenses, crec jo, de les paraules de les declaracions de la ministra és que tracti el senyor Montilla no com el president de la Generalitat, sinó com el cap del PSC, no? I aquí està la principal ofensa, jo crec, no? que és el que indigna.
Ens hem indignat.
Sí, veig que us hem indignat.
A més, el Montilla i la vicepresidenta eren dels que més parlaven, perquè el Montilla i el Zapatero tampoc és que diuen, no?, tinguin una gran relació, i precisament la interlocutora habitual amb la finals de la legislatura passada, amb tot, Estatut, Sequera, era la vicepresidenta, amb la qual encara crida més l'atenció, doncs, el fet de que repliqués d'aquesta manera, no?
I a més, així és el PSOE, i el PP també, això serà un avís també pel PP, sap el que és governar Catalunya. O sigui, ara saben el que és de debò una Espanya de les autonomies. Que ja és igual que sigueu un govern amic que no un govern enemic o un govern adversari. Enemic, no, adversari. Escolteu, quan es tracta de defensar els interessos de Catalunya, es defensa els interessos de Catalunya. I aquí no hi ha governs amics ni governs res. És més, vosaltres, governs amics, heu de complir amb la paraula. I ja està, i ara saben. Perquè ells potser es pensaven, oh, ara tenint en Montilla allà, com que és dels nostres, no incordiarà. Doncs sí, senyor, el president de la Generalitat incordia sempre. Perquè el que fa és defensar els interessos d'un país, ei, que és els interessos dels seus electors, que per això l'han votat.
És curiosa la lectura, per exemple, que es fan determinats mitjans a Madrid, ho hem vist aquest cap de setmana, no?, quan deien això li passa al Zapatero, allò, quien sembra vientos, sí, recoge tempestades. Això, diuen, això li passa per haver aprovat aquest estatut, que és inconstitucional. Per tant, també en fan de la necessitat virtut i diu, bé, no per defensar Catalunya, sinó per atacar el Zapatero, doncs, si cal, parlarem del finançament de Catalunya. Però no per defensar o per dir tenen raó o no en tenen, sinó directament per atacar el Zapatero. Per tant, diguéssim que la lectura que es pugui fer aquí no és ben bé la mateixa que es pugui fer a determinats àmbits de Madrid, no?
Jo crec que amb tot això el problema qui el té al final és el PSC, perquè no deixa de ser el PSOE i el govern qui té l'aixeta per dir canviem o no canviem. Llavors qui al final acaba sortint perdent és el PSC, que poden arribar les properes eleccions autonòmiques dient, senyors, no tenim nou sistema de finançament perquè no hem aconseguit convèncer a Madrid o pel que sigui, però són ells els que tenen al final el problema.
I a mi encara m'agradaria valorar una altra posició, perquè només parlem del PP i del PSC, i aquí hi ha un actor important que és Convergència i Unió, i que Convergència, que també podrem dir fins quan aguantarà, bueno, doncs, escolta'm, que aguanti. De moment, jo crec que aguantaran.
Ara sí, representa Convergència o PSC?
Perdoni?
Fins quan aguantarà aquí, Convergència
no,
o PSC?
Convergència, no, home, no, perquè Convergència també es pot retirar del Front Comú per qüestions electoralistes i tàctiques i estratègiques.
Bueno, com va pactar l'Estatut.
Com va pactar l'Estatut, etcètera. Vull dir que això pot passar, però jo vull pensar que no passarà. I a més, aquí hi ha una altra lliçó. Hi ha una altra lliçó. Perquè quan el que governava era Convergència i Unió, i ara parlo, per exemple, dels governs Pujol, quan es reivindicaven més recursos, el PSC titllava en el govern de victimista, de que només es queixa, de que només plora, el PSC d'aquí. Uh-huh. No? I ara el PSC, per això és bo l'alternància política, no? El PSC veu el que és negociar, com és de dura les relacions amb Madrid, no? I Convergència i Unió, jo crec que és important, perquè ara Convergència i Unió podria fer el mateix, escolta, que sou uns victimistes, que no són els vostres, doncs vinga, espavilar-vos per vosaltres sols. I el fet de que Convergència i Unió, que això és molt també de Convergència i Unió, digui, no, nosaltres aquí deixem aparcada, aparcada entre cometes i entre parèntesis, l'oposició i fem un front comú, jo crec que és molt important de valorar-ho.
Doncs demà tindrem ocasió de parlar amb el senyor Oriol Pujol i preguntarem si hi ha tacticisme en aquest aguantar o bé és una qüestió de país.
Va, veurem.
Això serà... Totes aquestes coses s'aniran descobrint al pas dels dies, tot plegat, eh?
Sí, sí.
La resposta estarà en el...
I després diuen que al mes d'agost no passa res.
Home, aquest tema...
Aquesta setmana desapareixen bastant,
sí,
no?
Sí, aquesta setmana i la que ve...
Sánchez Camacho, però jo crec que aquesta setmana sí que descansen.
Ho hem comentat al començar la tertúlia.
Que tenim el Saura de president.
Sí?
En funcions.
I la setmana vinent el Sia Carot, també?
Sí, a partir de dissabte el Carot, sí.
Caram, alguna cosa que haguem de saber d'aquest particular?
No, que els catalans ho sàpiguin.
Molt bé, els catalans... I avui mateix ja val això, Neus? O...
Sí, des d'ahir.
Molt bé, doncs tenim el conseller Saura actualment fent de president accidental, que és la manera com s'ha de dir la cosa. Bé, ho hem de deixar aquí, eh?
Bueno, què hi farem? Podríem aguantar més, no?
A més que tenim aquí el Raimon aquí fora, que hem de parlar.
Ei, si ve en Raimon, jo...
Li preguntarem pel tema del finançament.
Jo dic sí.
Li preguntarem... tu dius sí, ell
jo
no,
dic
però tu dius sí. Li preguntarem sobre el tema del finançament, igual que ens agradarà saber-ho dels nostres oients, aquesta crida que faig habitualment en aquest punt de la tertúlia, al telèfon 93-201-7474, també al correu electrònic matí@catradio.cat i els missatges de text curt al 7033, han d'escriure Cat Matí, un espai en blanc, i el que vostès estimin oportú. Com, per exemple, això, aguantarà aquest front comú, ara si ens sentís el conseller Castells en renyaria, perquè diu, home, clar, si estem aguantant, per què ho pregunteu? Si aguantem bé, perquè hem de fer bullir l'olla una mica nosaltres també, i perquè ens agrada conèixer l'opinió dels nostres oients i veure si realment es creuen que hi ha un front comú, si això aguantarà, com acabarà aquesta qüestió, i també, ja que ho hem preguntat abans, si van veure la cerimònia dels Jocs, si els van semblar encertada, els va agradar, també ens agradarà conèixer la seva opinió. Nosaltres fem una petita pausa, ens acomiadem dels tertulians, que m'anava sense dir adéu, eh? Cuyàs, adéu.
Adéu.
Domènec, adéu.
Adéu.
Tomàs, adéu.
Adéu.
Caravent, adéu, i fins adéu. A la propera, eh? Els oients, una petita pausa per la publicitat i comencem a parlar amb en Raimon.
L'hivern Fortuny amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys.